no li agradi, les eleccions són inevitables, són paraules de Rajoy poc abans de participar en el comitè de direcció del seu partit, en què pretén reafirmar la seva voluntat de ser el president del pròxim govern estatal. Així hem arribat a les 12:04. És tot de moment, tornem amb més informació a la 1.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
El Faristol Menorca, amb Carlos Marquès i Lola Maigues.
Bon dia, amics i amigues del Faristol Menorca d'IB3 Ràdio. Una dona de 43 anys a Madrid i una altra de 33 a Guadalajara inauguren el balanç de víctimes de la violència domèstica de 2016, quan no han passat ni 5 dies que va començar el nou any. Dues vides trencades que deixen el cor de qui les estimaven, pares, fills, familiars, amics. Igualment trencat, davant el sense sentit que suposa que una persona llevi la vida a una altra per resoldre diferències. Un sense sentit que va cobrar-se al 2015 una 60ena de víctimes. Expressem la nostra solidaritat als familiars i als amics d'aquests tristos balanços, el del tancament de 2015 i el de l'estrena de 2016, que han coincidit en el temps amb tres circumstàncies. La primera, de caire anecdòtic, és la polèmica que envolta la celebració de la Cavalcada de Reis en diferents punts d'Espanya, entre d'altres motius per la incorporació de regnes màgiques o personatges semblants amb les que es pretenen acabar amb les tradicions masclistes. La segona, les declaracions d'un bisbe culpabilitzant les dones que es desqualifiquen per si mateixes. I la tercera, una sentència del Tribunal Suprem que ha confirmat una condemna de 14 anys de presó per a un home que va intentar matar a la seva exparella i ho va fer rebutjant la possibilitat d'aplicar l'atenuant d'obcecació o arrabatament per gelosia. El Tribunal Suprem entén que acceptar aquest atenuant suposaria perpetuar una desigualtat de gènere, a més d'estar privilegiant injustificades reaccions colèriques expressives d'un esperit de dominació. Jo no sé si canviar les tradicions arrelades al nostre substrat cultural és el camí, o si el camí hauria de ser ben bé explicar-les a les noves generacions i celebrar-les com un exercici de respecte i tolerància, introduint les variacions imprescindibles. Però sí que tenim clar en el Faristol que canviar la mentalitat dels que opinen amb una mena d'autoritat i també dels funcionaris que han de topetar a la violència de gènere, entre ells els jutges, és fonamental per acabar amb aquest fenomen, i aquest canvi de mentalitat depèn de molts factors. Actuar en allò anecdòtic pot estar bé si serveix per obrir el debat i per ajudar-nos a reflexionar, però el que és realment determinant és actuar a llarg termini, amb polítiques educatives, administratives i socials que puguin revertir la xacra de la violència de gènere i lloar amb força les vegades que la justícia pren posicionaments tan clars com el del Suprem amb la gelosia, quan aquestes polítiques fallen i han de fer-se càrrecs dels danys de la fallida.
Efectivament, així és, Lola. Avui, amics, comptarem amb el nostre faristol, amb la tertúlia periodística de cada dimarts, en què analitzarem les perspectives per aquest 2016 amb els nostres col·laboradors, Juan Carlos Ortego i Pere Bou, que ens acompanyaran. També parlarem amb Antòfol Mascaró, que és el coordinador del GOM Menorca, sobre els dos exemplars de Milà Reial que han aparegut electrocutats al peu d'una torre. I analitzaran les causes d'un problema que continua viu 20 anys després, com també, com deia Lola, el de la violència de gènere, i fent una mica referència al que deia també avui llegim declaracions d'algun prelat d'una diòcesi espanyola, arquebisbe de Toledo concretament, dient que les dones moren per no acceptar ordres dels homes, ensumant, per tant, en aquesta condena, que no pot ser d'una altra manera. Dit això, amics, anem a repassar ja quina és l'actualitat informativa d'avui, dimarts, dia 5 de gener de 2016.
Música. Menorca ha perdut gairebé 3.000 habitants en dos anys. És l'única illa de l'arxipiela que va perdre població l'any passat. De fet, el nombre d'habitants a les illes ha augmentat en més de 1.000 residents nous. I menys la població per a Menorca són males notícies per l'economia.
Durant dècades, Menorca havia anat guanyant població de manera ininterrompuda. L'any 2000 hi havia prop de 73.000 persones censades, una xifra que va arribar al seu punt màxim el 2013 amb 95.000 empadronats. Des d'aleshores, la població s'ha reduït a més de 2.800 persones fins a arribar a les 92.348 actuals. Aquest descens de població, tant d'immigrants com de menorquins, no és una bona notícia econòmica. A curt termini vol dir manco compradors i manco perspectiva de negoci. Enric Casas és el gerent de CAEP a Menorca.
Les empreses menorquines perden mercat potencial. És complicat que puguin vendre el mateix que estaven venent nantes i puguin fer el negoci tal com l'estaven fent. A més, veiem que duim uns quants anys perdent habitants i és un problema bastant gran.
Per tornar a guanyar població, els empresaris demanen a l'administració mesures per ser atractius perquè la gent que marxi vulgui tornar. Sentim la secretària general de PIME, Maria García.
Intentar poder donar en els joves, en aquest cas, unes oportunitats de feina, no diré iguals que puguin tenir a fora, però que siguin, que els siguin atractives, i això, bueno, doncs ho aconseguirem, jo crec que apujant el empresariat a un empresari que fa feina durant tot l'any, no només en temporada.
Els empresaris també alerten que el descens de població pot influir de manera negativa en la connectivitat aèria i el finançament.
El maonès Daniel Sintes ha estat el guanyador de la segona edició del Premi Joan Benejam de Relats Breus en Menorquí amb la narració Impòsit, falsa acusació.
L'obra conta el calvari personal que va viure el periodista i escriptor menorquí Àngel Ruiz i Pablo arran de la seva involucració en la causa judicial oberta per un presumpte desfalc relacionat amb el crac bancari de 1911, desfalc que tanmateix després es va descobrir incert. El premi, convocat pel Foment Cultural de Menorca i la Fundació Jaume III, està dotat en 300 euros en metàl·lic i ha convocat enguany a una trentena d'autors. Sentim per aquest ordre Daniel Sintes i el president del Foment Cultural de Menorca, Joan Pons.
Vaig intentar donar aquella tristesa que realment desperta i llegir qualsevol obra biogràfica de Ruiz y Pablo, com va ser, per exemple, Memòries d'un perro, que és un llibre que t'arriba quan te llitges.
Consideren que els menorquins estan despertant en aquest sentit i que se'n donen compte que els menorquins és el nostre tresor lingüístic, que així com tenim tresors en fauna i en naturalesa a Menorca, i que no l'han de perdre, ben igual que no han de perdre doncs plantes autòctones.
I ens ocupem ara, Carles, dels titulars d'avui de la premsa menorquina.
Així és, Lola. El diari Menorca titula l'obertura dels centres de salut de l'illa pels que a vespres col·lapsa les consultes i explica que no haver-se incrementat les plantilles, els pacients han hagut d'esperar fins 10 dies per ser atesos pel metge de capçalera. Afegeix el diari que el sindicat metge atribueix aquesta situació a la manca de personal que es pateix perquè no es substitueix els professionals en cas de baixa i que els centres més petits són els que més es ressenteixen, com ara es Mercadal i Sant Lluís, que es queden sense metge els dimecres fins a la una. La fotografia de la portada titulada La humitat salva les pastures és per a les finques que estan mitigant els efectes de la sequera gràcies a la banyadura davant d'un desembre on va ploure un 93% manco.
El portal menorcaldia.com obre en titular en clau nadalenc i conta que els Reis arribaran a Mahó amb 8 carrosses i una carbonera, en referència a la cavalcada que celebra aquesta nit i que tota Menorca viu mirant al cel. A més, el digital conta que Ciutadella demana al Ministeri de Foment que arrangi el disbarat del Teatre d'Esborn, tancat des de 2006 i després d'una rehabilitació plena de desperfectes, i que l'Associació de Comerciants de Menorca ha lamentat la manca d'un criteri únic per fixar l'inici de les rebaixes.
L'altre digital, Menorca Diario Punès, destaca que s'invertiran 225.000 euros en els accessos a les platges de Ciutadella, a més de 600.000 euros en els de Cala Blanca. A més, compta que els Reis Màgics d'Orient arriben avui que a vespre a Mahó.
Per part seva, els nostres companys d'IB3 Ràdio i Televisió ens ampliaran la informació de les darreres dades del padró d'habitants de Menorca de 2015, que indiquen, com els contaven, que la població menorquina ha davallat en els dos últims anys en prop de 3.000 persones i n'analitzaran les conseqüències de la mà de les dues patronals. També ens contaran la darrera hora de l'incendi que ha cremat aquesta matinada passada a la discoteca Pedros de Son Carrió, les causes del qual s'estan investigant, tot i que els bombers no descarten que hagi pogut ser provocat. I fem una puntada del temps que esperem per avui.
Sí, Lola, avui intervals ennublats amb probabilitat de precipitacions ocasionals i disperses, en general febles. S'espera un descens progressiu de les temperatures que la nit arribarà a ser ja notable. El vent de l'oest i sud-oest fort que ha bufat al llarg de la matinada, disminuint al matí a nord-oest.
Comentaris, opinions, suggeriments, alguna denúncia que voleu fer? Ara podeu deixar-nos els a
elfaristolmenorca@ivetresradio.com.
El teu canal de contacte amb el nostre programa. Participa-hi! Opinió, polèmica, debat, la tertúlia periodística del Faristol Menorca.
La nostra tertúlia d'avui ve una mica minvada. Han excusat la seva assistència tant en David Baret com Agustín Sintes, que són habituals col·laboradors d'aquest espai, per trobar-se fora de Menorca. És que sí que ens acompanyen avui són en Juan Carlos Ortego. Bon dia, Juan Carlos.
Hola, bon dia.
I bon dia, Pere Bagur, que està a l'altre costat del fil telefònic. Bon dia, Pere.
Hola, bon dia, com esteu?
Doncs bé, no sabem molt bé si començar aquesta tertúlia amb un to més distès o començar per les coses més complicades i després anar a una cosa més amable. No sé què s'estimeu més vosaltres.
Lo que quieras, es igual. Yo felicitaría primero a los que no están porque tienen la suerte de estar fuera y poder viajar en unas fechas como estas, que es fantástico.
Y allargar les vacances tant de temps, perquè, bueno, som l'any que ve ja.
La nostra proposta per començar d'una manera més distesa era una mica dels records infantils de la Festa de Reis dels nostres convidats. No sé què tenen el cap els nostres convidats quan pensen en els Reis. En Pere, en Juan Carlos, qui vol començar?
Juan Carlos, que és major que jo.
muy justito, muy justito.
Sí, sí, però bueno.
No lo sé, yo, como soy un chico de pueblo, allí los Reyes pasaban, pero no los veíamos. Sabíamos que existían porque dejaban algo.
Pero no había cabalgata, ¿no?
Yo soy de la costumbre de dejar el zapatito en
con la patatita, en el vaso de leche y las galletas.
No,
nada, solo zapatito.
Solo el zapatito en la calle cuando te despertabas, al día siguiente, porque obviamente no, a mí no me quitaba el sueño lo de los Reyes, pero es cierto que el día siguiente había regalos. Con lo cual, dices, con el temporal que hace, yo es que la verdad soy un sitio donde suele nevar cada...
Es de Burgos, ¿no? Lo quiere decir, lo voy a decir yo.
Hace frío, de la montaña, ¿no? De Burgos. Y así todo pasaba. De ahí la magia. Digo, porque nadie más que los Reyes, que son magos, pueden venir con este.
¿Cuántos habitantes tenía el pueblo, o tiene el pueblo, Juan Carlos?
Di el nombre del pueblo, va, Juan
pues,
Carlos.
No,
me
no,
va a tocar
no,
decirlo
no,
a mí.
No lo sé. Pero
no lo sabe el número de habitantes.
Pero mire, el nombre de pueblo, no mire
las elecciones últimas del 20D, a ver el resultado, más que nada para ver el censo, eran 117 electores, para que te hagas una idea.
Claro, y no obstante, los Reyes pasaban por ahí, como dice.
Y los Reyes pasaban, claro. Sí.
¿Y cuál fue el regalo que más les sorprendió a Juan Carlos?
Los Juegos Reunidos Hyper.
Hombre, un clásico.
Grande. Todo está unido, sí, 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 a jugar, decíamos.
25 juegos, no me los acabé.
Eran fantásticos. A en Pere li deuen sonar els Juegos Reunidos Hyper.
Sí, tant, si me sonen, i tant, i tant. De tota manera, jo els regals...
A Carles també li sona, està parlant com si fos un joc que no fos de la seva època o de la meva.
Jo també me sona, sí.
I un joc de màgia, que no record molt bé que es deia...
Màgia Borràs,
exacte, efectivament. Que, bueno, eren els dos paquets que esperàvem en més il·lusió, els fiats, lògicament, no? Però jo, el regal que em va fer més il·lusió, perquè mai me l'esperava, no m'hagués esperat mai, va ser una bicicleta. Una bicicleta petitona que vaig tenir fins que vaig tenir quasi, bueno, 15 anys, i que em va servir per trascar Ciutadella durant la meva infantesa. No?
Bicicleta o velo?
No, bicicleta. Era molt petitona, de més, en quatre rodes, després li vaig llevar les dues aquelles que, quan ja em vaig saber, vaig llevar les dues aquelles que te posaven perquè no caiguessis. I molt bé, de tota manera, jo el record que té més viu dels Reis, de la nit de Reis, és Verlós Vist, o bueno, imaginar aquests haver, evidentment, perquè me vaig despertar a mitjanit, me va semblar, vaig guaitar per la porta i vaig veure llum i vaig sentir renou. I, evidentment, me vaig ficar dins del llit per si un cas se'ls hi acudia a mirar, obrir la porta, mirar a veure si dormíem, i si me van despert se n'anaven sense deixar res. Per tant, em vaig guardar com de caure d'obrir la porta, no? Però sí, sí, aquell dia els vaig veure, segur.
Carles? Jo. No se ho esperava.
No, jo, bueno, que també m'arribaven a casa, no? Cinexin, me'n record que feien aquestes pel·lícules de Goofy i tal, i ho mirava amb els cosins, tots els jocs que heu dit també. Però jo el que em feia més il·lusió era que mon pare mos comprava moltes coses. Bueno, mon pare no, res, em comprava moltes coses.
Sí, ton petit, pare, moltes coses. Que collons has de veure, ton pare.
Exacte, no té res que veure. Moltes coses petitones, jo sempre m'agradava molt el retolador, sempre mos duen retoladors i unes llibretes enormes, i dibuixàvem i feien coses. Era el que, fixa-t'hi quina tonteria, era el que més il·lusió me feia. I na Lola...
No, Lola recorda molt bé el que estava comentant en Pere, de veure-los, no, d'anar a veure la cavalcada i la sorpresa d'arribar a casa i que haguessin anticipat els reis, el deixar els reis. Tu havies estat veient-los i s'estaven passant per el teu poble i, bueno, jo no sé com van fer seu aquests reis mags per estar passant pels carrers del poble i quan t'arribaries a casa estaven tots els regals ahí, que era una gran festa, la veritat. Això és un dels records més intens que tinc jo, junt amb...
I te regalaven muñeques per jugar a futbol? O...
Aquí havíem parlat, i és una qüestió que us plantejaré, no?, del tema de les tradicions, si són o no són masclistes. Jo crec que en aquella època les joguines eren com tenien que ser. Els petits tenien unes joguines, les fietes tenien unes altres, i tot ho entenia molt bé. Nosaltres, de tota manera, com que érem sis germans, som sis germans, la veritat és que les joguines eren secundàries. Nosaltres aprofitàvem tot el que teníem i jugàvem a les botigues, tots, xics i xiques. La Leche eren les pel·lícules de Disney, aquells llibres grossos que n'hi haven en temes de Disney, els pots de no sé què, les rodes del Lego eren donuts, vull dir, creàvem en tot el que n'hi hava, més que un joc concret. I sí, recorde moltes nines i molt contenta jo, les meves nines, quan les vaig demanar i me les van portar, clar que sí. I això volia comentar-vos. Parlàvem en l'inici de la polèmica que ha hagut enguany en el tema de les cavalcades, el tema de posar les reines màgiques o personatges, si hem de canviar aquestes tradicions, si aquesta progressiva, no sé com dir-ho, laïcitat o laïcisme, perquè jo ja no sé ben bé què estem aplicant aquí, està justificat, si està justificat incorporar altres figures per acabar, o això són anècdotes i realment no és el que s'ha de fer per evitar que en només 5 dies de 2017 tinguem dues dones ja mortes per la violència de gènere.
A veure, jo crec que les cavalgates de Reis no és una tradició machista, és una tradició, com a totes les tradicions, històriques. És a dir, és que a lo largo de la història, o la història, en quantos més siglos te remontes hacia atrás, més masculina, no diría machista, más masculina es, porque todo el protagonismo, todas las cosas las hacían los hombres y la mujer tenía un papel muy relegado. Afortunadamente nos hemos dado cuenta de que eso es un error. Y como decía alguien, si las mujeres o más mujeres gobernasen, habría menos guerras porque las mujeres son madres, entre otras cosas, ¿no? Es decir, cuando empezamos a corregir ese error, hagámoslo bien, pero no acusemos a los hombres hablando de una tradición machista, porque los hombres de ahora creo que no tienen ninguna culpa de lo que ha sucedido a lo largo de la historia. ¿Que ahora quieren poner mujeres? Muy bien. ¿Que en vez de camellos o caballos quieren poner ponis? Perfecto. ¿Por qué los ponis no pueden participar en una cabalgata? Digo yo, ¿no? Y al final creo que no es lo más importante. Pero hay que hacerlo de una manera progresiva y con naturalidad, sin crear estas guerras o estas acusaciones que me parecen absurdas. Ahora, por otra parte, ¿qué más da que sean mujeres o que sean hombres los que van en la cabalgata? Al final, ha habido mujeres aquí que han hecho de reyes, ¿eh?
Claro, no,
pero hace años, en los años 80.
El tema es que representan un personaje masculino.
Van tan tapados.
Creo que va por aquí el tema.
Però el personatge masculí no viene de la història.
Exactament.
Jo penso que mentre hi hagi Reis Baltasar, que són blancs pintats de negre, pues hi pot haver una dona perfectament fent de Baltasar, de Melcior, de Gaspar, de lo que vulgui, evidentment.
Per cert, que us contaré una anècdota, germà meu, David, sí, que és que fa feina en el diari, amb en Juan Carlos. Va descobrir que eren els Reis precisament per això, que diu, espera. Perquè un dia passaven davant ca meua i es mira el Rei Negre i diu... Allò no és el Rei Negre, és un home pintat, està molt mal pintat. I ho va descobrir per deducció, realment em va cridar moltíssim l'atenció, va descobrir per deducció.
En David sempre ha tingut un sex sentit per les deduccions.
Sí, jo vaig intentar desmentir-ho absurdament i no ho vaig aconseguir.
Sí, jo recordo mi hija, por ejemplo, que también descubrió la farsa, para entendernos, cuando mi mujer hablaba con uno de los pajes que iban con los reyes.
Hablava menorquín
i xerrava ben igual que en Martí. Diu, me'n vas a ser Martí?
No, i tu li vas dir, Carlos, que vas dir que reissaven tots els idiomes i tal, no?
Sí.
No va colar aquesta
vegada. No valia la pena, vale, pues ja està, sí, mira, és en Martí.
Jo si m'ho permeteu, jo diré un poc radicalment, però me sembla una asnada tot esto, me parece una absurdeza, una radiografia de la idiotez de la societat actual, no? Me parece que obrir debats, quan té sentit obrir debats, pues està molt bé, quan han de denunciar la violència de gènere o quan han de denunciar una injustícia o una desigualtat, me sembla perfecte, tots han de ser iguals en drets, per suposat, tot això no cal ni currallem, però obrir debats d'aquesta naturalesa, jo, sincerament, em semblen una radiografia d'una societat malalta i cada vegada més idiotitzada, és la meva opinió.
Però hay que saber que la gente prefiere hablar de esto y del relevo de Benítez por Zidane y estas cosas que por temas serios. A la gente le importa mucho más esto que quién va a ser el presidente del gobierno.
A mí no me parece un tema serio esto, sinceramente. Me parece una gilipollez con todos los con todos los perdones que tenga que dar.
Possiblement teniu els dos raó. A tu no te sembla un tema seriós, però té raó en Juan Carlos de que ens preocupa més aquests temes que uns altres. Només has de veure quan tens el control, per dir d'alguna manera, dels continguts en un mitjà digital, que és el que la gent s'està llegint i que és el que la gent no s'està llegint. A mi em sap molt de greu per la nostra professió, però les coses van així.
A ver, es que es absurdo cuando la gente sigue hablando del vestido de la Pedroche, ¿no? En la despedida de año.
Yo de todos modos pienso que es algo que se retroalimenta. Tú ofreces esos contenidos, claro, la gente los consume. Si los consume, parece que los demanda. Entonces tú vuelves a inyectar esos contenidos al digital.
A ver, anem a deixar en Pere, que li hem interromput una mica i jo volia que continuàs en el tema de les traïcions.
No, jo m'interessava molt el debat que teníeu ara, perquè jo penso com en Carles, que efectivament, jo no sé si som, no som els periodistes, ni són els mitjans de comunicació els qui decideixen que és el que ha d'interessar a la gent. No sé qui ho decideix, però qualcú ho decideix. I un moment donat, pues, donem a la gent el que sabem que li interessa, però és que primer han creat aquesta necessitat, han creat aquesta demanda. Vull dir, abans de Telecinco no interessava tant el que ofereix Telecinco. Ara interessa molt. Fa molts anys ja que ho ofereixen, no? I lo de banalitzar de cada vegada més les coses serioses, pues, bueno, pues es xinga del nostre temps. Vull dir, no sé com que durarà, però evidentment si això no s'atura, vull dir, malament anam.
Fixeu-vos, a més, Pere, que estem veient dos tipus de... Està passant una cosa molt curiosa amb mitjans de comunicació, que és que veiem que, fins i tot les edicions digitals dels diaris, no? Veiem una versió més sèria, per dir-ho d'alguna manera, no? Més periodística, més contingut a les edicions impreses, i després a la mateixa publicació en format diari, ho veiem també en els diaris esportius, per exemple, no? Veiem que hi ha una part, evidentment, d'informació, però hi ha una gran part
d'espectacle.
D'espectacle.
Diguem-ne.
No? D'espectacle i de d'informació absolutament...
Però és que el periodisme té totes les dimensions, no? La dimensió informativa, que és la bàsica, hay una dimensión formativa, la gente aprende, se forma con esto, y hay una dimensión de entretenimiento, de ocio.
Sí, però...
Sí, el problema és equilibri entre els tres.
No, és entreteniment. Jo, per exemple, la forma d'entreteniment que me proposen, de vegades me sembla, no sé, no és tipus d'entreteniment que...
Tu has citat el cas de Telecinco. A mi me parece que hacer los peores programas de la televisión y hace también los mejores. Es decir, yo... Si puedo, si tengo tiempo, no me pierdo Pasapalabra, que me parece un programa muy interesante.
Sí, sí.
O sea, de entretenimiento, pero de nivel cultural. Y sin embargo, hace los programas más absurdos que yo. Además, no entiendo que en televisión se puedan hacer de algunas tertulias, como esas que podías jugar por zapping, o sea, lo más barrio bajero que hay, y luego resulta que si está en antena es porque tiene demanda
y porque funciona,
y porque tiene audiencia. Es decir, pero, en fin, yo lo respeto, ves un poco cuál es el nivel de la sociedad que tenemos, ¿eh? Pero hasta ahí no...
Pero yo creo que hay que ofrecer un poquito de todo, ¿no? Yo no, sin ánimo de intelectualizar el debate, pero a todos nos interesa en un momento dado ver un partido de baloncesto, o nos interesa pues ver pasapalabra, como dice Juan Carlos, o nos interesa ver un programa, un informativo, o nos interesa ver una película. Pero también nos interesan ver otros tipos de programas. Yo me niego a creer que toda la sociedad no le pueda interesar, por ejemplo, un programa de libros, como que hace Sánchez Dragó ahora otra vez en la 1, o no le pueda interesar un documental histórico. Yo me niego a pensar que a la gente no le interesen esas cosas.
Yo lo siento, pero es que yo soy de la 2.
Yo soy de los dormirse pocos. Los documentales de la 2, quiere decir.
Son magníficos.
Efectivamente.
Los documentales de animales son
fantásticos. Es que son muy buenos.
Son muy buenos. Yo el otro día me estuve comiendo un documental de eso, casi dos horas, de hipopótamo, de leones, elefantes.
Sí.
Fabuloso. Me quedé embobado viéndolo.
Sí, sí.
Mi padre se los devora también todos, esos de documentales.
Sí, como
de
los leones que se devoran los elefantes.
Jo és que penso que oferta n'hi ha bastament de televisió, vull dir,
però molt mala, però molt mala.
Vaig, efectivament, és que és molt dolenta, és molt dolenta, que, o sigui, com més n'hi ha, més dolenta és.
Per això gana audiència la 2, perquè el rest de la programació és molt mala.
Sí, la 2 gana audiencia en determinados ámbitos, sí, sí, es verdad, es cierto. En todas las encuestas sale muy bien posicionada.
Como ciudadanos. Anem a fer una aturada ara per al nostre, per a unes pauses publicitàries i tornem d'aquí una estoneta. Són les 12:30 i tenim nosaltres el nostre company Josep Pons Fraga. Bon dia, Josep.
Bon dia, Menorca. L'Associació Gastronòmica i Cultural Fra Roger va sorprendre ahir el xef de Can Agadet, en Miquel Mariano, amb un dinar homenatge al restaurant Sa Pedrera d'Espujol. Amb una llarga trajectòria professional, Miquel Mariano es va jubilar el passat mes d'abril. Fundador de Fra Roger, és un dels grans referents de la cuina menorquina tradicional, tota vegada que ha contribuït a la recuperació de receptes històriques i ha donat nou valor a grans plats de la gastronomia menorquina. El dinar homenatge consistia en un menú degustació format per 12 plats de la cuina de Can Agadet, interpretats per 18 cuiners de Menorca, als que s'hi va afegir el mallorquí Santi Taura. Quatre membres de l'Acadèmia de la Cuina i el Vi de Mallorca es van desplaçar expressament a Menorca. També va assistir una ampla representació de la directiva de Fra Roger i persones relacionades amb la restauració, la gastronomia i el producte local de la nostra illa. Miquel Mariano Pons, fill de l'homenatjat, va llegir un text emotiu en el que explicà la trajectòria del seu pare, la família i el restaurant de Can Agadet. I el president de Fra Roger, Josep Borràs, va entregar una caricatura dibuixada per Zaca, dedicada per tots els cuiners participants. En definitiva, una bona iniciativa i un homenatge merescut, ben merescut, per a un home senzill, feiner i bon coneixedor de la cuina menorquina. Enhorabona, Miquel Mariano. Bon dia, Menorca.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
IB3, 10 Nadals amb tu.
Les ones no just són marines, també n'hi ha d'argianes i sonores. Les bones cançons no només venen de l'altra banda de l'oceà. Mediterrani, perquè per trobar talent musical no cal travessar la mar. Joan Trias et demostra que els artistes d'aquí no han d'envejar els de més enllà del Mediterrani. Mediterrani, dissabte a les 8:30 del vespre a IB3 Ràdio.
la tertúlia periodística del Faristol Menorca.
Està clar que quan tens bons convidats és fàcil començar parlant dels Reis i acabar parlant de qualsevol cosa, com ara la programació televisiva. Però no voldríem nosaltres acabar aquesta tertúlia sense parlar dels reptes que té 2017 per endavant. Un dels més importants seria la formació de govern, tant a nivell nacional com a nivell català. Juan Carlos, pronòstico titular per a aquest repte que tenim per endavant de tenir o no tenir govern al 2017.
Gobierno, vamos a ver. Va a haber, entre otras cosas, porque si no volverían Tipicoli dirían ya ahora hablaremos del gobierno y se quedarían sin posibilidad de hacerlo porque no hay gobierno, ¿no? Yo creo que sí, que en España se va a formar un acuerdo de izquierda. El PSOE gobernará con Podemos y algún Bildu, si algún Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña o alguna formación de estas para formar la mayoría necesaria, ¿no? O imprescindible, o sin ellos, y gobernar ser elegido presidente en segunda votación con mayoría simple, ¿no? Pero yo creo que sí que se va a dar esa opción. A Mariano Rajoy lo vi, dio una pista el otro día, el día 30, creo que era el 30 de diciembre, que estaba en Galicia, en un pueblo, y le entrevistaron en televisión, y dice, no, yo ahora voy a ver el partido del Madrid, y después a las 8:30 el del Depor, dice, y además hizo la broma, dice, no, sí podré ver el del Depor o el Celta, porque aquí en el bar son un poco así, a lo mejor nos ponen el Celta en vez del Depor, y se le había muy relajado, como diciendo, yo he cumplido, he hecho lo que tenía que hacer, me he presentado a las elecciones, he ganado, sin mayoría suficiente, sin posibilidad tampoco de formar gobierno con los míos o con los que tienen una línea de pensamiento o un programa parecido al nuestro. Por lo tanto, la responsabilidad ya no es mía. Yo agoto lo que de oficio me corresponde, que es intentar formar gobierno, pero si no lo consigo, la responsabilidad es de otros. Y le vi en ese plan, dando ya una pista clarísima, de que la responsabilidad está en manos del PSOE, es el partido bisagra, es el que puede decidir si gobiernan por la derecha, si gobiernan por la izquierda, si se abstiene, no hay manera de formar un gobierno y hay nuevas elecciones. Es decir, está todo en manos del PSOE. Y yo creo que la mayoría de la gente del PSOE, dado que su único o prácticamente único punto de programa era hay que echar a Rajoy, en eso coincide con Podemos, lo tienen en la mano, vamos a echar a Rajoy, por tanto, pero luego viene la segunda parte, vamos a gobernar. Y para eso se pondrán de acuerdo, aunque sea inicialmente. Y si resulta que al cabo de un año, de dos, yo creo que menos de dos, no. Si al cabo de dos años se ve que es imposible, que la reforma constitucional se atasca en el Senado porque tiene mayoría el PP, se convocarían nuevas elecciones. Eso es este es el análisis que yo veo ahora como más realista, ¿no?
Pere.
Abans, sense descartar això que diu en Juan Carlos, que penso que sí, que és una de les possibilitats, jo crec que més clara que la de PP Ciudadanos, per exemple, o amb una extensió del PSOE, sense descartar això, penso que no serà fàcil. I ho crec perquè penso que Podemos té una estratègia molt definida, molt clara, i és esdevenir referent de l'esquerra a Espanya amb el menor temps possible. I això passa per la desfeta del PSOE, o per la divisió del PSOE, bàsicament, no? En aquests moments, Podemos el té entre les cordes en el PSOE perquè el manté dividit. Uns pensen que està bé deixar governar el PP, alguns altres són contraris a això i pensen que s'ha d'intentar un pacte d'esquerres. Si Podemos, si els dirigents de Podemos consideren que els beneficiarà més la convocatòria d'eleccions aquest any mateix, no pactaran amb el PSOE. Si creuen que han de guanyar temps, que necessiten més temps per consolidar-se, llavors probablement pactin i passi això que diu Juan Carlos d'un inici d'una legislatura molt curta que no crec que passi efectivament dels dos anys.
Pero el problema ahora mismo es que el PSOE, cuando hablamos del PSOE, parece que hablamos de un elemento, y el PSOE ahora no es un partido homogéneo, sino una heterogeneidad tremenda. Tiene un problema, no es un partido con capacidad de decisión, donde hay un liderazgo claro y firme, ya algunos quieren cargarse al que ha sido candidato. Es decir, que a todo el problema de la, a todo el problema aritmético, para entendernos, las sumas para formar una mayoría, se une el problema interno del propio partido, que tiene la responsabilidad de decidir. A lo mejor es cierto que eso puede ser una estrategia, y que como en el PSOE no se ponen de acuerdo, son incapaces de ponerse de acuerdo, hay un estado de inestabilidad preocupante, que digan, pues no decidimos, nos abstenemos, y que gobernar a Rajoy con Ciudadanos. Es la única posibilidad, pero así y todo, yo la veo más remota a la de formar gobierno. Yo creo que cada vez que pasan, van pasando los días, la posibilidad del pacto de izquierdas se fortalece en detrimento de las opciones de Mariano.
¿Y Cataluña abocada ya seguro a unas elecciones en marzo?
Això ho pensa tothom menys en Mas.
És, ja, bueno, però en Mas ja ha demostrat sobradament que el seu sentit de la realitat és una mica, no sé com definir-ho.
Yo vengo de hablar con, bueno, de hacer una entrevista a un político. Yo creo que es uno de los mejores políticos que ha tenido Menorca. Creo que Menorca ha tenido dos grandes políticos, tres. Bueno, uno de ellos. Y le he preguntado después, claro, el tema de Cataluña. El tema de Cataluña, el problema catalán se resuelve, o como decía Ortega y Gasset, se conlleva. Y su respuesta ha sido, se conlleva, como se ha conllevado toda la vida. Claro. Dice, porque no es un problema de ahora. Y la siguiente pregunta, ¿ha conocido algún político más torpe que Artur Mas? Respuesta contundente, no. Dice, es posible que los haya habido, pero yo no he conocido a nadie más torpe que Artur Mas. ¿Por qué? ¿Por qué ha llevado la situación a este extremo? Porque ha hecho el ridículo muchas veces. Desde fuera de Cataluña se ha visto. Yo creo que en Cataluña, como todos, cuando tú tienes un problema directamente, lo ves distinto a un análisis externo, ¿no? ¿Por qué ha conducido a esta situación a Cataluña? Cuando se celebraron las últimas elecciones, en una encuesta que hice a 8 menorquines que residían en Barcelona, que votaban allí, que ya están matriculados, como dice alguien, en Barcelona, censados allí, uno decía, dice, yo lo que tengo claro es que jamás no lo votaré. Es decir, que esa sensación de la CUP está bastante extendida dentro de Cataluña, dentro de los electores, que ya han dicho, a este hombre no podemos votarle, pero ¿a dónde nos ha conducido? ¿Y por qué? ¿Es una huida hacia adelante? ¿De qué está huyendo realmente Artur Mas? Porque yo creo que es un problema personal. Es decir, se han fundado la bandera catalana para esconder qué. ¿A dónde llegará el tema del caso Pujol? ¿Hasta dónde llegará?
Juan Carlos, jo trobo que efectivament la resposta és aquesta. Vull dir que en Mas té un problema personal greu, compartit amb alguns altres companys de partit, i que, bueno, que tota aquesta història de sobiranisme i tot el que ha duit darrere, pues no ha estat permès que per amagar i per intentar tapar tot el que put de la seva existència, no?
Compartiu que de tota aquesta situació la que realment en sortiria beneficiada si n'hi ha unes noves eleccions és Esquerra Republicana de Catalunya, la formació que sempre ha estat honesta?
Per una banda sí, per una altra jo crec que alguns altres també en sortirien reforçats, a lo millor a sa banda no independentista, no? Però qui clarament en sortirà perjudicat serà Convergència, no? I Esquerra Republicana pot sortir molt beneficiat, i en poden sortir molt beneficiats els d'Ada Colau, eh? No ho oblidem.
A ver, jo és que crec que Convergència ha desaparecido como marca electoral. En las dos últimas elecciones a las que ha concurrido no ha aparecido Convergencia. En una estaba camuflada en Junts pel Sí, y en las elecciones generales creo que era Democracia y Libertad,
sí,
o no
sí,
sé cómo se llamaba, ¿no? Pero ya no aparecía la marca de Convergencia. Es decir, cuando ahora quiera recuperar Convergencia sin Esquerra Republicana, pues
tiene
la misma tendencia que el PSOE, ¿no? Que ha llegado, el PSOE ha quedado por debajo del 70, del 79, ha tenido su peor resultado histórico. Yo creo que Convergencia, en todas las últimas convocatorias, cada vez ha ido perdiendo 10, 12 diputados. De haber tenido mayoría absoluta, clara, en Cataluña ha pasado a 62, ¿no? Creo que quedó con Esquerra Republicana. Esquerra Republicana sí que mantiene su filón de electores, porque es un voto fijo, el voto nacionalista, claro. El de Convergencia era un nacionalismo ambiguo.
Ahí sí que ha pagado Convergencia la corrupción, al contrario de lo que ha pasado en España, que aún se sostiene que ha habido poco castigo para la corrupción.
Bueno, ahí sobre todo.
¿O pensáis que es otro factor el que le ha pesado?
Yo creo que es otro, es sobre todo un cambio generacional. Es lo mismo que ha pasado aquí con el PSOE y con el PP, que es un cambio generacional. A ver, el gran mérito de Pablo Iglesias ha sido reconducir, captar a toda todo ese grupo social, esos grupos sociales que se habían automarginado de la política, y traerlos a la política. Es decir, entonces en la política, en vez de jugarla un 40-60% de la población, la juega un 80%, porque ese 20% es lo que ha captado Pablo Iglesias a través de este movimiento de Podemos y tal, ¿no? Que yo creo que sigo pensando que Podemos es más un movimiento que un partido político, aunque ya tenga la estructura de partido. Pero lo que le ha dado la fuerza es esa condición de movimiento y esa capacidad de arrastre y de llamada a toda esa gente que se había quedado fuera por las razones que sean. Razones particulares, razones propias, pero bueno, que estaban fuera y les han dicho, oye, ¿por qué no vamos y jugamos todos? Y ahí está, ¿no? Y creo que en Cataluña, pues, da la sensación de que lo que era Convergencia ha pasado una generación. Entonces, aquella burguesía que era la base sólida de los Puyol y esa manera de pensar catalana, también ha cambiado. Piensa que ahora, por ejemplo, el grupo en Podem Comú, o en Comú Podem, ¿no?, que es el Podemos Catalunya, son una peña, creo que son 9 o 12, ¿no? Es un grupo importante. Antes no existía esto. Uh-huh. Es decir, hay que tener en cuenta, sobre todo, yo creo que es el cambio generacional, que ha habido una evolución notable.
Pere?
Sí, efectivament, vull dir, jo ho he dit abans, penso que Podemos jugarà un paper en sa marca catalana, però que jugarà un paper fonamental a les pròximes eleccions, que creixerà notablement, com creixerà Esquerra Republicana segurament, perquè alguns vots nacionalistes de Convergència seran per ells, i que Convergència, que ha estat sempre, Convergència i Unió, CiU, que han estat sempre, ha estat sa marca sempre de sa burgesia, de sa gent benestant de Catalunya i tal, pues s'haurà de cercar una altra via per donar el seu vot, no? No descartem que a mig termini Ciutadans, per exemple, es pugui convertir pugui donar sortida en aquesta necessitat. Però bueno, la burgesia nacionalista no té en aquests moments en qui votar. I probablement no votaran en Mas, perquè Mas ja, si es torna a presentar les eleccions, que tal com veig la cosa, vull dir, sembla que podria ser, no? Vull dir, que Convergència s'arribàs a suïcidar definitivament, no?, i presentàs en Mas. Si és així, jo crec que aquesta gent haurà de mirar cap a una altra banda i no votarà Convergència Democràtica de Catalunya, ni Democràcia i Llibertat, ni cap d'aquestes marques.
Más, yo creo que será uno de los reyes magos de la cabalgata de Fermains, ¿no? Esta noche.
O sigui, que per lo que veis, vosaltres aposteu per un govern de pacte més d'esquerres que de dretes, per dir-ho d'alguna manera, perquè això de les dretes i les esquerres ha quedat una mica també despassat.
A nivell nacional
i d'un avanç electoral, o sigui, unes noves eleccions a Catalunya. Penseu que aquest seria una mica el panorama. No, descarteu les noves eleccions prest a nivell nacional.
No. Jo penso primer que, o sigui, jo penso que és més probable que hi hagi noves eleccions també a nivell estatal, però que si no, que només ho pot salvar un pacte d'esquerres.
Bueno, pues tenim aquí ja una coincidència.
No, jo crec que en Catalunya és inevitable, hoy lo decían, que l'Esquerra Republicana no va presentar candidato a la presidencia de la Generalitat para ver si convence a los de la CUP porque serían más próximos y tal. Yo creo que hay unas condiciones dentro de la coalición de Junts pel Sí que o era más o no era ninguno, o en todo caso el que tendría autoridad moral para decir pues hoy el candidato es Raúl Romeva, que era el número uno, ¿no? Pero al margen de esos dos, cualquier otra salida ya es un apaño que nace lesionado moral, política y casi hasta legalmente, ¿no? Con lo cual, la salida es elecciones en marzo. Además, en Cataluña ya lo tiene muy por mano lo de ir a las urnas.
Sí. Cuando sea que se va.
Claro, por eso. Pues se han hecho más incluso de las que tocan, ¿no? Por tanto, que hay elecciones. Y yo creo que en España, ¿no? En España hay la opción esta de que algunos reclaman, sobre todo en el PP, del pacto a la alemana, ¿no? Con que gobiernen los dos más votados, los dos mayoritarios. Que aquí después se lo cargarían porque sería el acuerdo de la casta para mantenerse ahí y tal. Pero yo creo que al margen, sabiendo que van a sufrir ese acoso, pero que es un acoso virtual, libre de crítica, sería una opción y sería un cambio de paradigma ya en la política española. Si es cierto que ya no se vota izquierda o derecha, sino arriba y abajo o tal, o pues entonces hagamos un pacto entre las fuerzas más votadas, que el programa no es tan distinto, aparte de la reforma laboral y cosas de estas, no es muy distinto, hagamos ese pacto a la alemana. Y luego hay la opción del pacto a la portuguesa, que es lo que ha pasado en Portugal, ¿no? Toda la izquierda contra la derecha. Es legítimo también lo que han hecho en Portugal. El sistema es así. Que resulta que después de esto haya ideas para cambiar el sistema, segundas vueltas y tal, para hacer esto más gobernable. Bueno, ¿y por qué no podemos dejar que la gente se ponga de acuerdo, como pasa en Holanda, como pasa en tantos países, donde ya están acostumbrados a ponerse de acuerdo entre muchos? En Grecia ha pactado Syriza con la extrema derecha, ¿no? Quiero decir que les opcions són moltes.
No
ten... Xerrar mai és dolent, per tant, dic que efectivament que xerrin i es posin d'acord.
Doncs, malauradament, no tindrem ocasió de veure com acaba això, el Manco en el Faristol Menorca, però sí que podem aprofitar aquest darrer minut d'aquesta tertúlia per donar-vos les gràcies per haver-nos acompanyat tantes i tantes setmanes, tant a vosaltres com a en David, Baret, en Agustí Sintes, que avui no mos acompanyen, i tant de bo ens trobem en algun altre foro per poder debatir també com ho hem fet fins ara. Moltíssimes gràcies, Pere Bagur, moltíssimes gràcies, Juan Carlos Ortego.
Gràcies a vosaltres, i segur que sí, que ens trobem, eh?
Els capvespres d'IV3 Ràdio són per passar una bona estona i oblidar els problemes quotidians, per rebre l'assessorament de professionals qualificats, per escoltar entrevistes ben interessants. De dilluns a divendres a les 4, això és IV3.
A l'estiu, l'equip de Font de Misteris te proposa una cita doble amb els mites, les llegendes i els aspectes més desconeguts de les Illes Balears. Font de Misteris, amb Gemma Font. Dissabte i diumenge, a les 10 del vespre, a IV3 Ràdio. IV3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Dos exemplars de milà reial s'han trobat aquests dies electrocutats al peu d'una torre. El GOB ha estat sempre pendent d'aquesta qüestió, que no és nova, i tenim el coordinador d'aquesta entitat ecologista, Antòfol Mascaró, per ratllar-ne una mica d'aquesta qüestió, que, com dic, no és nova. Ja fa 20 anys que s'ha alertat d'aquesta situació i sembla mentida que en el temps que ha passat no s'hagi resolt. Bon dia, senyor Mascaró.
Hola, bon dia.
Comentaven dos exemplars, un que s'estima que és recent, aquest exemplar, un més antic, es van trobar al peu d'una torre. Com es pot donar aquesta situació de la que ja vosaltres es feu ressò fa 20 anys?
Bueno, el fet aquest de les torres, són torres elèctriques, no?, on passen cables d'alta tensió, bueno, és un fet que passa arreu, tot per tot allà on té aquest tipus d'esteses passa això. Bueno, fa aquest temps, Endesa el que va fer va ser començar a aïllar aquest tipus de torres que són perilloses. No totes les torres tenen el mateix perill. Depèn del disseny de les torres. Llavors, aquestes torres que tenen uns cables que passen per damunt, que és quan els milans s'hi posen, és quan se poden electrocutar, hi ha una manera bastant senzilla d'evitar això, que és anant aïllant aquests cables. No? Això es va fer, però no es va fer a totes les torres. Per això és, crec que és important, i és el que demanam, que la gent, quan passi pel camp o els pagesos, que intentem vigilar baix d'aquestes torres que vegem que poden ser perilloses per veure si hi ha animals morts, no? Perquè després és quan passem avís a Endesa i quan sí que hi ha accidents, després Endesa va i ets a illa. El mal és que és això, que Endesa espera que hi hagi accidents anar a actuar damunt d'aquestes torres que encara hi queden, no? I és una llàstima, però és així.
Resulta una mica sorprenent perquè Endesa està compromesa en diferents qüestions a nivell de Balears i que no prengui una mica més la iniciativa. Heu tingut algun contacte amb aquesta empresa perquè tingués una mica més d'iniciativa, no esperar, sinó fer una tasca preventiva, un pla que al llarg de X anys acabés en aquest problema?
Bé, la veritat és que el que hem fet ha estat comunicar quina és la torre que hem detectat, però no hem tingut més contacte. Bueno, això és una cosa recent, d'aquesta torre, i per tant no, tampoc han tingut temps ells a contestar, no? Però bueno, nosaltres creiem que sí que Endesa hauria de prendre la iniciativa i no hauria d'esperar que se'ls hi comuniqui. Endesa perfectament sap quines són aquestes torres i per tant podria fer un pla d'aïllament. Com dic, no són totes les torres, sinó que són unes torres, diguem, ja antigues, que tenen un tipus de cablejat que provoca aquest tipus d'electrocucions. Per tant, seria relativament senzill actuar damunt d'aquestes torres que segur que Endesa té perfectament localitzades.
En principi, la qüestió és greu en el sentit que aquest Milà Reial, el Milbus, serà una de les aus més representatives de Menorca fins a finals dels anys 80, però actualment està en clar retrocés aquesta espècie, no és així?
Bueno, sí, va passar d'unes finals dels anys 80 més de 100 parelles, unes 130 es calcula, fins que a finals dels anys 90 a Menorca només hi quedaven unes 5 parelles. Actualment està amb una certa... s'està recuperant una mica, però clar, hem arribat a unes 25 parelles, perquè, bé, no és només el fet de les electrocucions, sinó que també els verins que està prohibit, però que es posen a vegades al camp per controlar alimanyes, no? Per controlar rates o per controlar aquest tipus de coses, són les que provoquen la mortalitat dels milans, que ells mengen animals morts que van trobant. En aquest moment la població a poc a poc s'estava recuperant o s'està recuperant, però clar, hem d'intentar evitar tots els impactes possibles perquè amb els pocs que tenim, qualsevol baixa és important en aquesta població que és reduïda.
Una cosa que ens ha cridat l'atenció és que just quan es coneixia aquesta notícia, es coneixia també que el Consorci per a la Protecció de la Fauna de les Illes Balears estava fent una campanya per una espècie, per el mateix problema, l'electrocució, per una espècie en Mallorca, l'àguila perdicera, no recordo ara el seu nom en català. No sé per què aquest tipus de campanyes, com aquesta de la que li estic parlant, no se fan extensives a les altres illes, i aquí tenim el problema en el Milà Reial, no se fa també una actuació.
Bueno, és això que dic, que és un problema conegut, que no és un problema només de les illes, sinó que per tot allà on té xarxes elèctriques passa. Per tant, aquestes companyies elèctriques sembla que ja ho haurien de tenir interioritzat i no esperar que es produeixin aquests accidents per actuar. És a dir, no seria, s'hauria de fer ja un pla d'aïllament d'aquest tipus de torres sense esperar a que hi hagi aquests accidents, no? Perquè dic, són poblacions, són espècies que estan en perill d'extinció, que tenim molt pocs exemplars, i cada baixa que tenim és un cop dur per aquestes poblacions. Per tant, trobant que sí, que Endesa és una companyia amb prou recursos com per poder afrontar una campanya d'aquestes d'aïllament d'aquest tipus de torres.
Doncs amb aquesta crida concretament a la companyia subministradora de l'electricitat aquí a Menorca i també a tothom que pugui detectar aquests animals ferits o morts i que ho haurien de comunicar al GOB, acomiadem aquesta entrevista agraint a Antofol Mascaró, el coordinador d'aquesta entitat, que ens hagi acompanyat en els darrers minuts del nostre faristol. Moltíssimes gràcies, senyor Mascaró.
Gràcies a vosaltres.
Menorca, 88.6.
Tal dia com avui, de 1923, va néixer a Florença, Alabama, el músic Sam Phillips. Phillips va ser, a més, productor musical i fundador a Memphis de l'estudi segell discogràfic Sun Records. Per les seves mans va passar gran part del primer rock and roll amb autors com Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis o Roy Orbison. Va morir al 2003. Aquest home, que està considerat com una de les majors llegendes i talents de la història del rock, amb ell acomiadem el nostre faristol. Nosaltres tornem dijous. Siguin feliços.
Slamming my name all over the place. Do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes. I'm gonna do double my blues way.